Amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca compartirem històries i històries que s'estrenen a la gran pantalla i que podeu gaudir aquest cap de setmana ben refrigerats a la sala de cinema, al Kubrick, a l'Assassí o a qualsevol altra. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara entrarem amb la cartellera, però abans compartim les xifres de la producció cinematogràfica catalana d'aquest 2024, perquè s'han fet públiques fa poques hores, i aquest 2024 ha estat un any de rècord, triplicant les produccions d'entre 3 i 5 milions d'euros, amb 114 films qualificats. Sí que hi ha un però, i és un retrocés de les dones en els rols de producció i direcció, però sí que repunten en guió, amb més del 40% de presència femenina, i bàsicament qui ha aconseguit això han estat 3 pel·lícules, el 47, Casa en Flames, i Buffalo Kids. A mi m'ha sorprès la infantil.
Sí, sí, jo pensava que anaves a dir Wolfgang, que també és una pel·lícula que, bé, és d'aquest any 2025, però sí, sí, sens dubte, bé, el 47 i Casa en Flames es va notar moltíssim l'èxit, el Kubrick de Buffalo Kids potser no tant, però sí, sí, és una gran notícia que pel·lícules de producció catalana hagin arribat a aquestes xifres, sens dubte.
Parlant de Casa en Flames, que aquest dilluns rebíeu l'Emma Vilarasau,
sí,
per donar-li el Premi Bogart, i va ser una delícia, no?
Sí, sí, va ser un acte molt, molt maco, presentat per la Judit Benages. Finalment, la setmana passada vaig dir que hi havia el Durant, però vam tenir una baixa d'última hora. Però ho va fer molt bé la Judit. De fet, l'Emma li va dir que enhorabona perquè t'hagin cridat a última hora, ho estàs fent molt bé, i li va dir davant de tothom. I sí, sí, la veritat, va parlar de la seva trajectòria en teatre, que va dir que era com casa seva, tot i que el cinema també li agradava molt. I sí, sí, en general va ser un gran acte i va quedar una tarda molt maca. Va parlar també de com havia sigut l'experiència de rodar Casa en Flames, que no podia explicar gaires coses de la seqüela, i que bé, i que no, ni ella ni el Dani de l'Orden s'esperaven aquest èxit, que el Dani de l'Orden li va dir això ho veuran 300 persones a cinemes i després directe cap a Netflix, i que després no s'esperaven aquest èxit ni molt menys.
I va parlar també de Nissaga i dels seus records vinculats al Penedès, no? Que hi ha aquest vincle estret.
Sí, sí, ens deia que l'Eulàlia Montsolís, malgrat ser un personatge com el que és, que avui dia, si la tinguéssim a casa, tots ens l'estimaríem. O sigui que sí, va fer un repàs també de Nissaga de Poder, perquè òbviament era obligat amb la seva visita al Penedès.
I ara anem a xatafanejar aquesta cartellera, aquestes estrenes, i comencem amb Bèsties Grosses.
Sí, Jurassic World, El Renacer.
No! ¡Abre la puerta! Por favor.
Lo siento.
Por favor, ábreme la puerta, por favor.
En la isla a la que vamos, 2 docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales. Y aquí solo dejaban a los peores.
¡Raven! ¡Raven!
Todos los días.
O nunca.
Vamos.
Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas.
Quizá deberíamos hacerlo deprisa, ¿no?
¡Hora de moverse!
Tornen els dinosaures de Jurassic World 3 anys després de la darrera cita amb ells.
Sí, sí, l'última entrega no és que funcionés malament en taquilla, però va tenir una recepció tan dolenta que va arribar a un punt que Universal va dir, bé, volem resetejar la cosa una mica de nou i volem a un director nou, que seria Gareth Edwards, que és el responsable de pel·lícules com Godzilla, la primera, la que va donar el tret de sortida al Monsterverse, que és tot aquell univers amb King Kong que va llançar la Warner després. i Rogue One, una història de Star Wars, i a més també fa un parell d'anys va dirigir una de ciència-ficció que es deia The Creator, i van dir, volem també amb el guionista de la Jurassic Park original,
que la és primera.
Sí, que és David Koop, que ara ha escrit les últimes pel·lícules de Steven Soderbergh, i a més volem Scarlett Johansson protagonitzant la pel·lícula com a gran reclam i com a estrella principal. I bé, i doncs es veu que el que compleix d'aquesta nova entrega de Jurassic World és sens dubte el bé que s'entenen el tàndem format per Gareth Edwards i David Koop. Les seqüències d'acció es veu que estan molt ben dirigides i es veu que té més l'esperit, pretén ser com d'alguna manera un homenatge a Spielberg. O sigui, un homenatge al cinema d'aventures de Spielberg, amb una primera part que es veu que és puro tiburón, o sigui, es veu que l'arrencada amb les seqüències per mar és tiburón pur, remet directament a tiburón, just quan fa 50 anys de la seva estrena. Té algunes parts que remeten també bastant a Indiana Jones, i això, i es veu que s'apropa més a la trilogia original que no pas a les últimes entregues, que es veu que pràcticament les obvia per complet, perquè no hi ha referències als personatges, ni sembla que... Bé, s'ambienta 5 anys després dels esdeveniments de l'última pel·lícula, de Jurassic World Dominion, però no hi ha referències directes als esdeveniments que van tenir lloc llavors.
És la millor des de l'original, de tota la saga? La segona millor?
Bé, jo he llegit una crítica que deia que és el... Com ho deia? Sí. Potser el més generós festival de dinosaures, aquesta banda del planeta, o de la franquícia, després de les pel·lícules de Spielberg. Si comptem també la segona part, El Mundo Perdido, que també la va dirigir Spielberg. O sigui que sembla que una mica sí. Vull dir, El Mundo Perdido tampoc és la millor de les seqüeles, però sembla que sí que recupera més aviat l'essència de... que es refà una mica en comparació amb el fracàs que va ser Dominion.
Quan a crítiques, per exemple, El País són molt durs, diuen que és un agònic blockbuster estival, també critiquen que abusen molt del product placement, però, per altra banda, trobes que hi ha qui diu que... Val, la pel·lícula és senzilleta, però molt entretinguda, molt bé les escenes d'acció, el carisma de Johansson, o sigui que hi ha una mica per tots els colors, no?
Sí, sí. També es comentava que aquesta mateixa crítica que deia això de l'espectacle dels dinosaures, deia que mai ofereix menys del que promet, encara que el que prometi no subverteixi expectatives. És a dir, és cinema-espectacle sense més dilació, per dir-ho d'alguna manera.
I d'aquestes escenes d'acció, la millor, si aneu al cine, diuen que és la cacera aquàtica del Massasaurus, em sembla que es diu la bèstia, està al final del tràiler, ja en veus una part.
Sí, sembla que és aquesta seqüència que comentava abans, aquàtica, que es veu que és pur estil tiburon, sens dubte.
La van estrenar dimecres, no s'han pogut esperar el cap de setmana.
No, sí, pel que sigui van decidir llançar-la en dimecres, i bé, i ja porta un parell de dies estrenada. Nosaltres, ja ho puc confirmar, la farem a partir del proper divendres, dia 11. I sí, sembla que hi havia com una mica de pressa per rellançar-la amb una pel·lícula que s'ha fet en 15 mesos, quan normalment aquestes pel·lícules de Hollywood triguen una mica més de 2 anys a fer-se. Però es veu que aquest director, Gareth Edwards, treballa a tota pastilla.
Diguin el que diguin els crítics, té molts números per ser un dels blockbusters d'aquest estiu.
Sí, sens dubte. Pràcticament el taquillazo està assegurat aquí.
Tenim una altra història diferent.
Diamanti.
El vestido no solo debe vestir al personaje. Debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Es una película enorme.
La protagonista se siente así, atrapada.
¿No me hace gorda?
Se te ve el alma.
Pero... delgada.
Lo quiero corpóreo.
Una coraza sobre el corazón.
Luminoso, ligero.
Una lluvia, un río.
Una cascada de lava ardiendo.
Increíble. ¿Qué coño es esto?
¡Está todo mal!
Estoy cansada de solucionar tus errores.
¡Es un cataclismo!
¡Deja de gritar!
Diamanti ha estat tot un fenomen a Itàlia. Ho ha patat.
Sí, més de 2 milions d'espectadors en les sales de cinema italianes. en una pel·lícula que bé, mostra el dia a dia en un petit taller, bé, en un taller que es dedica a fer vestuari per cinema i teatre, i que bé, i que bàsicament doncs vol ser com una mena d'homenatge a les actrius, a les que han inspirat el director, perquè es veu que la pel·lícula acaba amb una dedicatòria a Maria Angela Melato, Virna Lisi i Monica Vitti, tres grans actrius del cinema italià, a les que inspiren el director i també a les que treballen amb ell. I bé, i bueno, es veu que és una proposta molt, molt grandiloquent, bastant excessiva, perquè dura el mateix que Jurassic World, ni més ni menys que 2 hores i 4.
125 minuts?
135.
Uau, més bé. Que Jurassic.
Sí, sí. No, dura el mateix.
Igual, sí?
Dura el mateix, pràcticament, sí, sí. I bé, es veu que això que és excessiva, és grandiloquent, però, i, bueno, i que d'alguna manera...
També molt melodramàtica, no? Almenys el tràiler,
sí.
Carrega tintes.
Sí, sí. I bé, i això, que es veu que, bueno, que l'aposta aquesta per la grandiloquència i una primera persona sense rubor, deia el periòdico, és arriscada i pot fer cap enrere, però que si entres en el joc i en el seu univers i acceptes les regles del joc, que bé, que és entretinguda i té l'encant de les pel·lícules de Modé, que són les que desafien sense rubor els temps. Això deia el periòdico.
Aquest cap de setmana hi ha més estrenes.
Sí. Una cena y lo que surja.
¿A quién vas a impresionar?
He invitado a los vecinos.
¿Los vecinos?
Buenas noches.
Supongo que no tendrás inconveniente en que aborde la cuestión delante de nuestros vecinos.
No, ¿eh? Son unas croquetas caseras de pollo a la balinesa. Es un plato indonesio.
Si pusiesen la música a tope de madrugada, no te incomodaría tanto hablar de ello.
Hay una pequeña diferencia entre... Por favor, ¿podéis bajar la música?
Cuidado, cuidado, es muy afrodisíaco.
Y por favor, correos en voz baja.
¿Te acuerdas? Adel y yo os pedimos disculpas.
Porque somos conscientes de que os incomodamos desde que llegamos.
¿Cuánto hacemos el amor? Es que hay noches en que tiemblan los muebles.
Oh. Cielo, son unos exhibicionistas.
Esos orgasmos atómicos, como los llamas, no siempre son de Adele.
Seguro que es Caro.
Sí.
¿Quién es Caro?
Es una amiga.
Cuando viene con Santiago.
¿Santiago?
Ella es Santiago. Otros, a saber.
¿Otros? Hacemos sexo en grupo.
Cada uno a sus hobbies, eh?
Segur que a més d'un us sona aquesta història.
Sí, sí, perquè és ni més ni menys que el remake francès de Sentimental de Sesgai, que alhora es basava en una obra de teatre del mateix Sesgai, que es deia Els veïns de dalt. I bé, no hi ha novetat respecte a la història. Una parella que després d'anys de monotonia matrimonial doncs troba que necessita aire fresc amb la seva relació. I bé, i conviden justament a sopar amb els seus veïns de dalt, que, bueno, que el marit d'aquesta parella en crisi doncs els hi recrimina la seva falta de discreció i la seva vida desenfrenada, i bé, i el sopar fa un gir quan aquests els hi fan una proposta una mica indecent, i bé, i pensen, i si la solució fos deixar-se endur per aquesta gent del pis de dalt?
Aquests veïns de dalt, no?
Sí, sí. I bé, doncs, no, és un remake que bé, que no ofereix gaires novetats argumentalment respecte a la pel·lícula original, però sempre dona gust doncs, retrobar-se amb els diàlegs brillants de la pel·lícula de Sesgai, i que sobretot qui més compleix aquí, sens dubte, són els quatre actors.
Aquesta és més curteta, eh?
Sí, 77 minuts, l'original tampoc era especialment llarga, em sembla que també durava alguna menys d'una hora i mitja. Però sí, sí, més o menys en la mateixa línia.
El que és destacable és que la pel·lícula de Sesgai, l'obra teatral original de Sesgai, estigui tenint aquesta vida arreu, no? Em deies abans a micro tancat que a banda d'aquest remake francès n'ha tingut d'altres.
Sí, sí, n'ha tingut una a Suïssa, una altra diria que a Itàlia. Vull dir que és curiós que això que es vulgui... que l'èxit de Sentimental s'expandeixi per altres països europeus.
Del remake francès que s'estrena aquest cap de setmana, direm que els retrets i les crítiques entre les parelles són menys verinosos que en l'original, que és una mica més complaent i menys valenta que la de Sesgai, però que això queda compensat amb aquest bon humor a la francesa, que en tenim tants i tants exemples setmana rere setmana d'aquestes comèdies franceses que funcionen tan i tan bé.
Sí, sí. De fet, Sesgai, d'alguna manera, llegia en una crítica que és un director ja molt francès en si mateix. Per tant, no és casualitat tampoc que a França hagi volgut fer un remake.
Són els veïns de dalt que en aquest remake francès s'han titulat Una cena i lo que surja. Quines altres estrenes arriben?
Detectiu Conan, One Night Flashback.
Kogoro, coneixes l'inspector Kansuke Yamato de la policia de Nagano?
Ho heu sentit?
L'atraparé. Fa 10 mesos el va sorprendre una allau a Nagano.
Kansuke, estàs bé?
Podria ser que l'accident de l'inspector Yamato estigués relacionat amb l'assassinat de l'inspector Samitani?
Sempre m'acabes posant en un compromís.
Guani, digues. Em volies preguntar una cosa, oi?
Contesta'm!
Oh, en Guani estava investigant l'allau i ha mort.
Et volia atacar a tu, Kansuke.
Què devia veure?
Deu ser un...
Els fans del detectiu Conan no es poden queixar perquè aquesta és la pel·lícula que fa 28 de la saga.
Sí, sí, el 28 n'hi ha 30 de confirmades. És a dir, que tindrem un parell d'anys més del detectiu Conan a la pantalla gran. I, òbviament, doncs, és una pel·lícula per fans, exclusivament, perquè es veu que si no estàs al dia amb la sèrie, i la sèrie ara mateix porta més de 1.160 capítols.
1.160?
Sí, sí. Si no estàs al dia amb la sèrie, segurament no...
No rasques bola.
Sí, sí, no... Vés-te'n, perquè no és per tu. Has d'estar al dia, perquè si no enganxaràs res argumentalment.
Tot i que a l'inici de la pel·li he llegit que fan un repàs als principals personatges, per situar-te una mica.
Sí, 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 fan un repàs dels esdeveniments anteriors de les anteriors pel·lícules. I bé, i se centra doncs, en el passat de l'inspector de policia Kansuke Yamato. Recordem que Conan, el protagonista, el detectiu, és un policia enverinat per una organització criminal que està atrapat en el cos d'un nen petit. I bé, i bueno, o sigui, tothom diu que bé, que és una pel·lícula per fans i que si ets molt fan veuràs aquesta pel·lícula i els 110 minuts que dura se't passaran volant. Es destaca que no és gaire creïble que posin el detectiu Conan fent acrobàcies a lo Tom Cruise, però aquí d'alguna manera val una mica tot. Ja la saga ha coquetejat amb la fantasia, per tant, entreteniment pur pels fans del detectiu Conan.
I sí que és destacable que l'animació té qualitat i que la trama pels fans serà mena, tot i que hi hagi algun moment inverosímil. I encara ens queden dues estrenes. Anem per la penúltima?
Sí, Black Dog.
¿De dónde han salido todos estos perros?
Menudo cambio ha dado esta ciudad. La gente se ha ido, los negocios han cerrado. Cuando la gente empezó a irse, abandonaron a los perros.
Este es Lang. Se hizo muy famoso en esta ciudad. Estuvo preso por estar implicado en un crimen.
Estamos organizando una patrulla y te he apuntado.
Se ha visto deambular a un perro negro y delgado por la ciudad. Se cree que tiene la rabia. ¡Hey!
Black Dog, que arriba amb l'aval d'haver guanyat un dels premis del Festival de Cannes.
Sí, sí, millor pel·lícula a la secció En certain regard. També va guanyar els premis a millor direcció i millor fotografia a la Semici de Valladolid. Vull dir que ve fort aquesta. La setmana passada parlàvem de La deriva, de Jia Zhangke. En aquesta, justament, Jia Zhangke té un petit paper.
Ah, sí?
Sí, sí. Té un petit paper en una pel·lícula que es veu que és molt d'autora del seu món. Hi ha també qui l'ha comparat amb el cinema de Wes Anderson, que té alguns plans que remeten a Isla de Perros o al llop del Fantàstico Senyor Fox, però en general es veu que de qui més veu és de Jia Zhangke en una pel·lícula que es veu que és un western contemporani sobre un home que acaba de sortir de la presó i bé, i mentre es netegen els carrers de gossos de carrer preparant la inauguració dels Jocs Olímpics de Pequín, perquè està ambientada el 2008, doncs ell entaula una amistat amb un gos negre i es veu que el millor de la pel·lícula doncs, és això, la relació entre l'humà, que és una mica gos, i el gos, que és molt humà. Llavors, doncs es veu que això és una de les millors coses de la pel·lícula, que d'alguna manera ens diu que bé, que el futur de Xina era desconegut quan hi va haver els Jocs Olímpics i ara tampoc és que sigui gaire més clar. Per tant, doncs, també una mica reflex de la societat xinesa.
Diu Fotogrames, Black Dog és per als que de veritat creguin en la màgia del cinema, en destaca el magnetisme de cada pla, i el que menys li agrada és que te la perdis per por al desconegut. Per tant, no siguem burros, no?
Sí, sí, no, a més es veu que és una pel·lícula prou entretinguda, per tant hauria d'arribar a més audiències.
I l'última estrena de la setmana?
Sí, Breve història d'una família.
¿Cómo se llama tu compañero de clase?
Yan Shuo.
¿Y siempre es tan reservado?
Sí, se pasa el día leyendo y no habla con nadie. Es bastante raro. Oye, ¿te vienes a casa?
¿A qué se dedican tus padres?
Mi padre es biólogo, trabaja en una empresa de equipos médicos. Mi madre era azafata de vuelo. Ahora se pasa el día dándome la lata.
Breve història d'una família, òpera prima, estrenada a Sundance.
Sí, sí, a Sundance també va estar la secció Panorama de la Berlinale i és la història doncs, d'uns pares que ve una família burgesa més aviat que acull amb el company del seu fill, el company de l'escola del seu fill, que pateix abús domèstic per part del seu pare. I bé, i a poc doncs, es van revelant secrets sobre aquest noi en una pel·lícula doncs, que es veu que està relacionada doncs, amb històries on un personatge s'introdueix en la vida d'altres i posa cap per avall el seu món, com Teorema de Pasolini, com El sirviente de Joseph Losey o com Parásitos. I bé, i és el debut de, com deies tu, de Lin Jianjie, i que es veu que dissecciona les frustracions d'una classe social que s'ha ajustat a allò que el govern comunista esperava d'ella, polítiques de fill únic incloses, el tema dels embarassos regulats pel govern també s'integra a poc en la trama, i això, i que alguns mites del poder polític i social xinès queden exposats. No de manera subtil, perquè encara hi ha la censura allà a la Xina. Però sí, sí, també
els
exposa.
Però sí que deixa entreveure aquestes seqüeles emocionals de la política del fill únic. I és que, clar, la majoria dels millennials xinesos no tenen germans. Són fills únics.
Sí, sí.
I vas entreveient aquestes seqüeles. És Breve història d'una família. Acabem repassant la cartellera i posant data a algunes d'aquestes pel·lícules.
Sí, doncs Jurassic World, El Renacer, ja, com ja havia comentat abans, es podrà veure o cobrir a partir del divendres que ve, dia 11 de juliol, i la tindrem dues setmanes. La segona setmana no sabem si anirà sola o combinada. Una cena i lo que surja també està confirmada ja a partir del 18 de juliol, és a dir, d'aquí dues setmanes a les sales Asi, en versió original i doblada. I Black Dog, jo crec que la farem en un moment o altre, sense data concreta.
I aquest cap de setmana què podem veure?
Sí, aquest cap de setmana, avui a les 9 a l'assassí, última sessió de Secretos d'un crimen, en versió original subtitulada al castellà. I al cap de setmana a l'assassí us esperem amb Mr. Barton, aquella pel·lícula que vam comentar fa una setmana sobre Richard Barton, en versió original i doblada al castellà. I després al Kubrick us esperem amb Fórmula 1, la pel·lícula, un dels blockbusters de l'estiu.
Brad Pitt.
Sí, Brad Pitt. I amb Nesa 2, que bé, m'hem parlat molt de cinema xinès. Aquesta és la pel·lícula d'animació més taquillera de la història, una pel·lícula d'animació xinesa de 2 hores i mitja, en català. I a més també us recordem que aquest dilluns 7 a les 6 al Kubrick fem sessió gratuïta de Garfield, la pel·lícula, dintre de l'oci estiu.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.